La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Una setmana més, benvinguts al programa d'informació política municipal. Benvinguts al Parlem-ne, dimecres, nova edició. Avui amb els regidors de Plataforma Calera. Ens acompanyen Joan Font i Gemma Margalef. Què tal, regidors? Com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Preparats, doncs, per repassar l'actualitat municipal, temes que estan a l'ordre de l'actualitat i, bé, com és habitual en els darrers programes ja, i a més amb totes les formacions polítiques ens fixem ja amb les anteriors sessions plenàries celebrades al nostre ajuntament, també basades principalment en qüestions d'actuacions o àmbit econòmic. I si els sembla, comencem per la primera de totes a analitzar, que és el ple on es va aprovar un pla de sanejament des d'aquest 2017 i fins al 2021, un pla de sanejament amb el qual el principal objectiu és poder-se acollir a la mesura per ampliar el període de pagament del crèdit del govern espanyol a proveïdors i de tal manera, doncs, bé, fer el pagament del que és el crèdit a partir del 2021, tot i que l'Ajuntament haurà de seguir costejant els interessos d'aquest préstec. Bé, què n'opinen des de Plataforma Calera sobre haver creat aquest pla de sanejament que es fa basant-se en les dades del tancament econòmic de 2015, tot i que les de 2016 són una mica més optimistes en aquest sentit, i és que els comptes ja són en positiu.
Bé, pues, com tu mateix has dit, no? És una ampliació del període de carència i amortització dels préstecs i sí, si seguim en els papers que ens van fer arribar des d'intervenció, no? Des de l'Ajuntament, pues sí que el romanament de tesoreria seria en positiu, en uns 106.000 euros. Cal dir que nosaltres ens vam poder acollir en este pla de sanejament perquè el romanent de tesoreria era negatiu.
2015.
Sí, i era quasi en 700.000 euros.
Quasi un milió.
Bueno, sí, si sí, sumem tot, sí. I esperem que a l'acabar el 2021 pues, la cosa hagi millorat bastant. Sí que pot ser, com algú ha dit, és allargar una agonia, però jo no ho trobo que així. Potser en estos 5 anys que tenim per davant l'Ajuntament on podem sortir i tenim sort i ho puguem pagar tot, el que ens ve per davant. Coses que hem tingut sorpreses, no tan sorpreses, però que, bueno, que jo el que no puc entendre és que en els ingressos que va haver l'anterior govern no ho va pagar mai. I ara, en l'estat que estem, doncs mos hem d'acollir a lo que sigui.
Bé, ampliaré una miqueta més el que ha dit la Gemma. A veure, això és una resolució de la Secretaria General de Finançació Autonòmica i Local del Govern Central, que el 2012 l'Ajuntament de l'equip anterior doncs, se va acollir a un crèdit d'ICO de proveïdors. Van ser tres crèdits, un de 250.000, l'altre de 10.300.000 i un altre d'un milió, total 12 milions d'euros. Què ha fet aquesta resolució? Tots aquells ajuntaments que tenien un romanent de tresoreria negatiu el 2015 se podien acollir amb este pla. Este pla és de 5 anys de sanejament. Sempre és financer, és a dir, quan se diu financer, ens referim només als crèdits que té concertat un ajuntament. Deixem-ho clar, això. Llavors, el que fa l'Ajuntament, com que va sortir negatiu, s'acollix, per això va haver un ple extraordinari, s'acollix amb este pla. Això fa que, durant els tres primers anys, dels cinc anys que té vigència, és a dir, del 2017 al 2021, no pagarem amortització de capital, només pagarem els interessos. I a partir del 2020 i 2021 sí que pagarem l'amortització de capital. Perquè ens fem una idea. Ara, l'Ajuntament, el 2017, entre tots els crèdits que té, incluït l'ICO, més altres que havien d'altres finançaments de capital del període del 2008, pagarem entre interessos i capital, aquest any, tal com està comptabilitzat el pressupost, pagarem 1.624.000 euros. L'any que ve se rebaixarà un 17%, és a dir, 291.000 euros. Menys, pagarem menys perquè no hi haurà amortització de capital i haurem amortitzat un capital d'anteriors crèdits que tenim. Però a partir de 2020 passarem de 1.333.000 euros a 2 milions i mig. Això te dona 3 anys d'oxigen perquè hi hagi un sanejament financer dels crèdits. Què pot ser? Primerament, reduint la despesa ordinària com s'està fent fins ara, i l'altre també pot ser, si es millora la situació econòmica actual, també per l'Ajuntament té uns actius que són patrimonis, i això, si dins del pla de urbanístic va seguint també les condicions, que després ja parlem del terreforç, podem vendre patrimoni que té l'Ajuntament, això seria amortització de capital anticipat. Per tant, tenim 3 anys, anem una miqueta desahogats, perquè tindrem en compte que aquí s'ha introduït la residència que en l'equip anterior de Convergència i Unió, la residència, el deute estava en un calaix. Per tant, cada any estem pagant 454.000 euros d'interessos més capital que no estava comptabilitzat.
Per tant, el tema de la residència sí que s'ha inclòs o s'està comptabilitzant cada cop més les factures fora de termini.
Per tant, entendre'ns. 17, 18 i 19 dona un respir, oxigen, en quant al sanejament financer, que aquest pla de sanejament, el que sempre ens surt negatiu és el deute viu que tenim, que supera el 110% per mes, i per tant està previst que durant el 2017 estigui a 120, això són les quotes, 120, sí. El 2018 estigui a 117, encara estaríem 7 punts per damunt del que marca la llei, però a partir del 2019, si fem els deures bé, ja estaríem per sota del 110 que marca la llei, que seria 107. I al 2020, que entraria un altre equip de govern, el mateix, en fi, que haurà eleccions pel mig, doncs tindria que ser el 84 i el 2021, 67, si fan els deures, com si digui que bé.
Això, evidentment, doncs, pel que fa referència essencialment a tot l'àmbit del deute comptabilitzat, que és el que realment recull aquesta ràtio d'endeutament. De moment, xifra elevada en aquest sentit, en aquesta ràtio. Millors xifres, podríem dir, l'entalcament econòmic, com abans apuntava, en la liquidació del pressupost de 2016, i és que l'Ajuntament va tancar amb un resultat positiu de prop de 800.000 euros, tenint en compte que el 2015 va tancar amb prop d'un milió d'euros de dèficit. Per tant, girar la truita en aquest sentit, tant amb resultat pressupostari, tant amb estalvi net, com també amb romanent de tresoreria, perquè tots tres indicadors estan en números positius en el tancament de 2016 de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Per tant, un element molt indicador de la feina que s'està fent, i tenim que reconèixer-ho, de que s'està fent la feina dins dels recursos ordinaris, materials que tenim, de tant ingressos com despeses, la liquidació del pressupost del 2015, penseu que havia 6 mesos de govern de CiU, va haver eleccions al mig, i després, a partir del juny de 2015, va entrar un altre govern, i per tant allí ja vam tindre que reconèixer un deute que era el de la residència. No? Bé, això ja sabíem que el tancament seria negatiu, i concretament va ser quasi d'un milió, 983.000 euros de romanent de tresoreria negatiu. Si ho comparem al 2016, el saldo pressupostari va ser positiu en quant a que els ingressos, les despeses que estaven fixades en 12.500.000 euros se van gastar només 11.700.000. I, per tant, això ha fet que tinguéssim un colxó perquè pogués sortir un saldo pressupostari positiu de quasi 800.000 euros. Això fa que l'estalvi net serà de 427.000 euros i el romanent de tresoreria net, també en definitiu, serà de 106. I el ràtio de deute viu consolidat, que és el tema pendent que tenim, que estem, per això hi ha un pla de sanejament, serà del 134,69%.
Per tant, entenc, des de Plataforma Calera, aprovant, diguem-ne, la gestió, almenys a nivell econòmic, de l'actual govern municipal.
Sí, nosaltres ho valem, nosaltres participem. Evidentment, els mecanismes que tenim són els que hi ha, i crec que les coses se fan, des del nostre punt de vista, d'una forma molt acurada i sent rigorosos tant en la despesa e intentant, ja et dic que si els ingressos sense pujar impostos, penseu que hi ha un compromís de totes les forces polítiques que ningú pujaria els impostos municipals. Això fa que sigui complicat. Per tant, hem d'agafar la part de que la despesa ordinària sigui molt controlada i la que era superflua pues, se va eliminant. I, per tant, del deute que havia en aquell moment que ens va fer l'assemblea, que eren de 47 milions, ja s'ha reduït quasi un milió d'euros, no? I això reconeixent la residència i diferents fallos de tribunals, de sentències fermes que tenen que ser reconegudes i pagar, no? Per tant, una situació complicada i difícil. Sent així, s'està fent, nosaltres creiem, el camí correcte perquè els comptes a llarg termini I quan dic a llarg termini, no estem parlant de dos anys que queden de legislatura, sinó inclús de 10, puguin ser, més, estiguin els comptes més sanejats.
Anem a fixar-nos en més temes, en més apunts que s'han tractat en els plenaris municipals. Era el pla de sanejament aprovat, un dels plens que es va celebrar el passat mes d'abril. Evidentment, la liquidació de pressupost doncs, entrava també, per entendre'ns, lligada amb aquest concepte. Anem a parlar d'un altre ple, una mica més recent, per entendre'ns, i és la validació del nou text refós, que, per cert, doncs, caldrà veure si aquest pròxim dijous, demà, 11 de maig, entra dins de la convocatòria de la CUTE, de la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, el que anem a explicar. Ja és que el ple va aprovar sense cap vot en contra, amb els vots a favor d'Esquerra, Compromís per la Cala, l'equip de govern, també de Plataforma Lera, l'abstenció del PDeCAT, aquest primer pas per recuperar l'urbanisme local, podríem dir d'una forma ja en paper, tangible, que seria aquest text refós que permetria recuperar la primera part, el primer aprovat del POUM, tot i que, evidentment, doncs, caldrà doncs, una sèrie de treballs en temes de modificacions, rectificacions i transitòries en alguns sectors urbanístics. Entenc que és un tema una mica complex, senyor Font, perquè és un tema també que porta història no massa llunyana, per entendre'ns. Estem parlant d'una dècada de vida.
Pues sí, pràcticament d'una dècada, potser un any menys. A veure, el 2008, el 6 de novembre, la CUTE, que és la Comissió Territorial d'Urbanisme de Terres de l'Ebre, aprova el Pla General d'Urbanisme que s'havia redactat i consensuat i notificat en dos anys i mig i escaig de treballs. No? Però la CUTI diu que té que presentar-se un text refós en les prescripcions que ells posaven. No? Bé, el 2 de juliol del 2009, és a dir, quasi menys d'un any, l'Ajuntament tramita aquest text refós incorporant una sèrie de prescripcions que la CUTI havia fet. La CUTE torna a recomanar en unes altres prescripcions el 17 d'agost del mateix any, 2009, que algunes prescripcions que l'Ajuntament havia fet en aquell moment, de l'equip de govern que havia en aquell moment, no eren les correctes i, per tant, l'Ajuntament, com que no està d'acord, presenta un recurs d'alçada davant del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que en aquell moment, si no recordo malament, era Joaquim Nadal. Llavors, este recurs d'alçada fa que el 22 de març del 2009 el senyor conseller accepta parcialment este recurs d'alçada i el dia 4 d'octubre de 2010 la comissió va aprovar ja el Pla General d'Urbanisme en la prescripció que havia dit que havia que presentar un terrefós que se va aprovar. Bé, passen uns anys i resulta que dues sentències de cassació del Tribunal Suprem deixen nul el juny del 2016, concretament l'any passat, Port Olivet i el sector artilleria ho deixa nul. I, a més, abans, uns quants dies abans, també lo de Bon Repòs, no? La permuta que s'havia fet de 330 habitatges que anaven a un sector d'equipaments de Maria de Sant Jordi que havien fet un recurs i també el Tribunal Superior de Justícia ho havia tombat, no? Per tant, el que fa és... Això queda nul. Què fa l'Ajuntament, que estem a l'Ajuntament actual? Pues el que primer que fa és que la CUTE requereix a l'Ajuntament perquè s'aprovi el POM del 2008 una altra vegada un text refós. No? Què fa l'Ajuntament? Fa un requeriment al conseller territorial perquè es derogués aquell POM, deixant de costat Port Olivet, Artilleria i Bon Repòs, perquè l'Ajuntament pugui presentar un text refós. I vaig explicar altra vegada que un text refós són prescripcions que es tenen que rectificar del que havia del Pla General d'Urbanisme. Això s'accepta i, per tant, el que van fer els de ple és que es té reforç en les prescripcions que havia fet la CUTE, pues, se va aprovar al ple passat. I llavors el que es farà ara és traslladar-ho a l'Ajuntament, a la CUTE, perquè pugui donar un vistiplau. Això és un primer pas perquè l'objectiu a curt termini sigui poder donar llicències d'obres. No? Per tant, aquí, jo vaig dir al ple, a la nostra intervenció, va ser que Nantos se va plantejar que era fer o bé un altre POM nou de zero o bé aquest text refós. Nantos vam valorar, el nostre grup va valorar, vam consultar l'equip de govern quina era la nostra opinió i Nantos vam prioritzar que no podem estar 2-3 anys altra vegada amb moltes despeses començant de zero. Aprofitem el que es pot aprofitar i l'objectiu és rectificar en les prescripcions que ens dona la Comissió d'Urbanisme i després anar a fer modificacions puntuals sobre diferents sectors o diferents polígons, no? Per a que en un curt període més curt ja se puguin anar a donar llicències, per exemple, a Roques Dorades, a Tres Cales primera fase, Casc Urbà, Calafat, i després també algunes transitòries i algunes rectificacions que això s'hi han anat fent dia a dia a través d'aquest text de fos ja aprovat. Espero que el dia 11 se reuneixi la Comissió d'Urbanisme, perquè me van dir que l'alcalde personalment i el primer tinent d'alcalde, l'Antonio Espuny, lo portarien personalment per a poder, diguéssim, verificar-ho i aprovar-ho amb aquesta Comissió d'Urbanisme fixada l'11 de...
Esperem doncs, que sigui així. El cert és que, com dèiem, és una lluita, podríem dir, en aquest sentit, perquè hi va haver aquestes sentències l'any passat que van tombar aquest pont. Entenc que és una altra de les problemàtiques que s'han anat trobant l'actual govern per al dia a dia, més enllà dels problemes econòmics, són aquells problemes que han anat apareixent, no? Sentències judicials, que a part dels costos que això implica, perquè, evidentment, refer, fer aquests textos, però tots els que queden per davant, té uns costos, evidentment, en la seva elaboració, més enllà, doncs, també hi ha una feina al darrere.
Diuen que les dues potes principals d'un ajuntament, entre altres, són els pressupostos, la part econòmica i financera, i l'urbanisme, no? Pues, aquestes dues potes principals són les que estan més tocades, i més tocades ja no poden estar. Hem tingut que passar per una, diguéssim, situació econòmica financera lamentable, de decisions no adequades, i ara també en urbanisme, jo puc dir que he sentit dir alguns membres de l'antiga Convergència i Unió que era un pla general d'urbanisme exemplar, i almenys, com a mínim, cap lletra que surt exemplar surt, perquè les sentències ho diuen tot, no? D'exemplar, res de res, eh? Simplement de dir, vam fer un pont, pues, el millor possible, no? Però d'exemplar, res de res, perquè les proves, els fets, demostren que les paraules no van a cap lloc. I això demostra que els fets desmenteixen el que alguns han anat dient per aquí i per allà, no? Amb això no vull dir que s'hagués fet l'esforç que deia, però crec que també ens ha tocat viure un moment difícil i complicat com és el tema d'urbanisme en aquest moment, en diferents sentències que també ens costaran diners. Jo a l'anterior legislatura, en el Parlem, que vam vindre diverses vegades, vaig parlar moltes vegades del tema de Port Olivet. El de Port Olivet no hi ha ni explicació, perquè Port Olivet, a part de que s'haurà que refer altra vegada de tot, i millor, tindrem la desqualificació aquella que es va fer, la tindrem que tirar, amagar i tornar-ho a fer. La llàstima és que quan se va requalificar aquell sector era de poca intensitat d'habitatges, hi havia molt poca intensitat. 60 habitatges per 60 hectàrees, és a dir, cada habitatge que havia sortia per hectàrea. Això era una urbanització de molt baixa intensitat. El que passa que quan van entrar el pacte entre Convergència i Unió, i que feia història amb això, i Esquerra Republicana, bueno, doncs van voler augmentar l'edificació i el sostre, passant de 60 habitatges a 750. I això la CUT ho va tombar i ho va descalificar. I això aquí també, en aquest sector, quan van augmentar aquesta gran densitat, van parlar en Vila, que el tema de Bon Repòs, per a fer un conveni de permuta dels habitatges que anaven a part de Bon Repòs a Port Olivet. I això se'n va anar a Norris perquè ho van descalificar-ho tot.
Joan, una cosa és que lo curiós és que quan l'anterior equip de govern està tan orgullós d'este nou pont que elaboren, diuen que se deixa a part lo que és l'edificació de fer molt d'habitatge. I lo curiós del cas és que aquí mateix hi ha un exemple que no s'ha dit a lo que diuen ells realment.
No, i a part d'això és que ja estava executat el 92% del projecte d'urbanització. És que el 92%. I això ja hi ha una sentència ferma que estem obligats a pagar més, quasi 600.000 euros, perquè és una sentència ferma del Tribunal Suprem, més els interessos de demora. És a dir, això va ser un despropòsit total, el de Port Olivet. I això abans de que sortissin aquestes sentències, ja et dic que la legislatura passada, nosaltres, en diferents parlemes, ja vam comentar el tema de Port Olivet, no? I el de Bonrepòs, doncs, bueno, per nosaltres va ser un mal conveni, i això, quan hi ha un mal conveni, també se paga, en aquest cas, contra els interessos de l'Ajuntament, i el cas és que ho estem pagant en aquests moments, no? Per tant, el camí és fer aquest reforç, espero que s'aprovi, i després ja, puntualment, fent les modificacions, les rectificacions i les transitòries, perquè ara també teníem una transitòria de que a les urbanitzacions, que no tenim clavegram, doncs l'ACA, a través d'aquesta transitòria, se podrien donar llicències, però ara hem de començar altra vegada de zero perquè aquesta transitòria l'ACA la pugui tornar a introduir dintre del Pla General d'Urbanisme.
Serà feina?
Molta feina, i feina de formiga. Però bueno, el canvi més curt era fer el terreforç, que l'altra opció era tornar a fer el pont, i això nosaltres vam decidir que era millor fer aquest text reforç que es va aprovar l'altre dia.
També hi va haver, doncs, una reunió amb el sector de l'urbanisme, des de la part constructora a la part immobiliària, el passat agost, en el qual es va posar explicacions, doncs, tota la problemàtica que havia generat la caiguda del POM, i també, doncs, el sector també veia més necessari recuperar com més aviat millor la figura urbanística del 2010, de la forma que fos, almenys tindre un pla molt més modern, en aquest sentit, que del 92, perquè, evidentment, són 25 anys de diferència, i entenem també que és tot una mica la voluntat, no només del govern, també de forces de l'oposició com vostès, però també del propi sector, que és qui més patix, podríem dir, no poder treballar en noves edificacions, problemes a l'hora de donar llicències, i a la vegada també això de retruc afecta les artes
i
municipals.
I afegit que ara un dia el sector immobiliari està bastant paralitzat, aunque a poc a poc s'està bellugant, una miqueta més, parlo del sector de construcció, però bueno, clar, ara el problema el tenim aquí a casa, que a part de la crisi econòmica que ha hagut, pues, tenim que solventar de la millor manera possible, i amb tota la seguretat jurídica, per això no podem anar de pressa, però amb pas ferm, perquè aquest reforç i altres modificacions puntuals, torno a repetir, i transitòries i rectificacions, doncs, abans d'acabar l'any, com a mínim, pugui ser una realitat de donar llicències a diferents polígons i sectors del terme municipal.
S'aprovava aquest TEC reforç al nostre ajuntament el mateix vespre, on també es portava a aprovació un projecte modificat de la carretera d'accés sud, carretera, doncs, també amb història. I abans d'entrar al programa ho comentàvem, senyor Font, perquè era una de les parts també que estava incloses dins de la seva cartera del dia a dia, entenem, quan vostè era alcalde, i d'això ja fa dues dècades. És a dir, fa temps que aquesta carretera estava pendent de fer-se, i sembla que de moment les previsions és que aquest 2017 ja estigui ja enllestida.
Bé, jo vaig dir al ple, i a més, anterior també govern, que també va iniciar altra vegada la segona fase d'aquesta carretera de Súria, vaig comentar-ho. A veure, jo vull fer una miqueta d'història, perquè és bo recordar, aunque hagin passat molts anys, no? Nosaltres, com vam entrar en un govern l'any 91, un tripartit, Los Verds, PSC i Partit Popular, nosaltres vam veure que hi havia una infraestructura del Penta que anava del lligalló de Manra, perquè ens entenguéssim, és a l'entrada del poble, entrant per el camí que es diversifica, que va cap a el polígon, que hi ha a Can Massana, fins a la barrera, fins a la barrera, que és aquell pinar que hi ha a la sortida de 340 anant cap al Perelló. Allí anava un projecte d'un camí, d'una carretera, d'un vial d'emergència. Nosaltres vam considerar que era poc ambiciós. I vam dir que els tres grups que estàvem allí anàvem a fer un projecte que anigués des de les escoles noves o de la caserna fins a l'àlia, que anigués per la costa. Per què? Perquè consideraven que era un vial més segur, perquè anava en direcció contrària a lo que en un hipotètic accident nuclear pogués passar, amb un accés que tindria que anar a l'autopista, i també per un altre, també ho tinc que dir, perquè havia que diversificar l'economia allí amb un hotel, que ara és una realitat, havia que posar un vial tal com cal per aportar la claveguera i i l'aigua, hi ha el de 7 metres, i també Santes Creus, el càmping Santes Creus, també es va fer perquè este vial estava ja planificat i aprovat, i després també pel sector de Port Olivet, que per això vam comprar-ho, perquè sabien que allí passaria esta carretera, respectant sempre els aspectes ambientals, perquè els permisos que es tenien que fer eren enormes. Total, el 1999, l'Ajuntament ja tenia tot preparat, presidit per mi, havia majoria absoluta del PP, que en aquell moment estava pressupostat el projecte en 520 milions de pessetes. Això era el projecte de les dues fases. La primera fase costava 198 milions de pessetes, com va entrar l'Antonio en el grup popular que van governar junts, se va executar la primera fase que arribava a Santes Creus, per això es va poder fer el càmping amb tota la seva plena activitat i també l'hotel, això era molt important, i després hi havia una segona fase que anava des de el barranc de Santes Creus fins al barranc de l'Àliga, que este estava pressupostat, estic parlant del projecte de l'any 99, de 98-99, de 321 milions de pessetes. Aquí, com va entrar Esquerra Republicana i Convergència i Unió, la segona fase ho van canviar, ho van paralitzar, no volem fer la segona fase, volem fer un pont que vaiga des de la part de Cala fins al sector 22B1, on està la zona d'equipaments esportius i el futur. Clar, això, bé, necessitem una entrada al poble, però no tenia els requisits d'un pla d'emergència, perquè anaves d'un sector poblat a un altre sector poblat, i es va veure la llauna, que vosaltres el que voleu fer és una infraestructura que això no, nosaltres, lo Penta, no ho financem total, que no va servir de res. Tornem a començar, i aquella segona fase se va tindre que refer altra vegada, amb modificacions puntuals, Convergència i Unió guanya per major sota, l'anterior legislatura ho tira endavant, però resulta que també aquí van córrer massa i hi ha hagut alguns entrebancs, i que això, en acabar la legislatura del 2015, no es va poder executar. Total, el nou equip de govern que hi ha ara, d'Esquerra Republicana i Compromís per la Cala, ho tira endavant. Va haver un període que es va deixar perquè una de les dues empreses de la UTE va fer figa, va fer suspensió de pagaments, i ara estem en una fase que s'ha aprovat una modificació complementària de 471.000 euros que consisteix en un pont a l'estany podrit i un túnel. I a més hi ha dues torres que es tenen que eliminar per soterrar la línia elèctrica. Jo vaig parlar a l'alcalde l'altre dia com estava tot i em va dir que això comportava que havien d'estar uns 20 o 25 dies sense fer les obres i intentar que l'Ajuntament perquè la direcció d'obres de l'Ajuntament, ho hagués pogut fer la Diputació tota. Jo era partidari que ho fes tota la Diputació i nosaltres fora mals de caps. Però ni que començaríem pel final, per aquests 20 dies no se pogués anar a paralitzar perquè hi ha permisos entre Endesa i Renfe,
i Adif,
tenen que posar-se d'acord, això passa 20 dies i 20 dies el treball de parats. I vaig dir, Jordi, fes el que tinguis que fer, parla a la Diputació, ara, aquests 20 dies comencem pel final.
Sí que s'ha de reconèixer per això que l'adjudicació de les obres ja estava feta quan va entrar aquest equip de govern. És a dir, faltava una sèrie d'informes, així almenys ho van explicar en la passada sessió plenària, on es va haver d'aprovar aquest modificat. Ara parlem d'aquest modificat i del que representa, però ja van anunciar des de l'equip de govern que feien falta una sèrie d'informes de l'Agència Catalana de l'Aigua, del Consorci de Tarragona, etcètera, per poder tirar endavant amb l'adjudicació de les obres, que no estaven aquests informes, i això també ha retardat, també, a banda de la part d'una de les empreses de la UTE, que va fer fallida, tot i que l'altra empresa sí que continua amb les obres endavant, el cert és que hi ha hagut altres entrebancs entremig, també, al llarg d'aquesta execució.
Si el 2001 se va executar la primera fase, han passat quasi 16 anys perquè es pugui ja, en aquest any, esperem que aquest any sigui una realitat, la segona fase. Vull dir, ha hagut una sèrie de jo crec que despropòsit, sobretot el canvi d'obra. El canvi d'obra és que si això no... Si es, jo crec que alego que la inexperiència de govern, el que sigui, una obra del Penta no es pot canviar així com així. Tens que, primer de tot, tens que demostrar que és un pla d'emergència d'evacuació adequat. I després tu, el poble, pot triar allò per aprofitar altres activitats econòmiques, com ha sigut aquí, en el cas de l'hotel, de l'Ametlla de Mar, que si ho pogut ser una realitat, si aquesta carretera no hagués passat per allí, l'hotel allí no era viable, a no ser que ho financiés l'Ajuntament tot això, ni tampoc el de Campis de Santes Creus. I de Port Olivet, suposo... Ah, i també una altra cosa, també es va pensar portar aigua als racons, que era una reivindicació que els racons, perquè ho sàpien, és del poble, però viu molta gent del Perelló i són casetes que hi ha allí, que amb aquesta carretera també en el tubo del CAT pot portar aigua en aquest sector, no? Vull dir, està pensat en cap i peus, no? I després canvien per fer el pont. Jo estic segur que aquí poble tenen que buscar ja una decisió i buscar d'una forma que té que haver una entrada, no, dos entrades pel barranc de Pixavaques. Té que haver dos ponts aquí, no pot ser. L'únic pont que tenim ara és insuficient, inclús ja com a pla d'emergència és insuficient, i aquí tenim que posar entre tots, jo dic a curt termini, de que pel barranc de Pixavaques se pugui fer una altra sortida d'entrada digna del poble, i si convé una tercera pel tema de quan ja estigui consolidat el sector 22B1, però això tardarà anys encara, però lo del barranc de Pixavaques jo crec que s'indiquem d'entrar ja a ser valents de fer una entrada digna a part de la que tenim actualment de Renfe, que per cert, aquell pont és molt petit, jo també intentaria que hagués una ampliació de, en vés de ser de 4 metres que és o 4 metres i mig, pogués ser de 6 metres, no? És una entrada molt poc digna en el temps que corren, un dia hi ha uns vehicles que entren al poble impressionants, necessitem una entrada digna al poble. Mm-hmm.
471.000 euros es afegeixen al pressupost d'1,3 milions per ampliar aquest projecte que comentàvem de la carretera d'accés sud. Si els sembla, tanquem una carpeta de plens, que és el tema que hem estat tractant en aquesta llarga primera part del Parlem-ne, i ens fixem ara amb el sumari del cas de FIA. El saltava per Setmana Santa a Llum Pública. Doncs bé, aquest sumari, que evidentment afecta moltíssims ajuntaments i a moltíssimes empreses en les quals va treballar aquesta consultora, però evidentment a Catalunya el centre està precisament a l'Ametlla de Mar. Es parla doncs en aquest sumari dels lligams, de les relacions que mantenia l'exalcalde Andreu Martí amb l'empresa FIAL, i en especial doncs amb el seu gerent Antoni Martos, persona que a la vegada va ser gerent de la societat municipal La Cala Gestió. I es parla dels pagaments, dels diners que s'haurien rebut per part de FIAL a través doncs d'empreses paral·leles com Deep Blue o Al Lop 2009, que seria doncs una empresa de l'actual dona d'Andreu Martí. També uns papers, els del sumari, que posen també fixament en Josep Manel Bassols, el delegat de la constructora o Proler aquí a Catalunya, implicat també, paral·lelament al cas del 3%, sobre els escrits de les obres del Parc de Bon Repòs i dels accessos a la comissaria, que refereixen doncs al pagament refereix comissió. Pagaments Bon Repòs, no?
Presunta, això tot és presunta.
Exacte, parlem de la informació que apareix en el sumari que doncs els mitjans de premsa van recollir, a la vegada doncs també que aquest sumari va posar al descobert trucades telefòniques de l'exalcalde al exgerent ja de la Cala Gestió, donat que el govern municipal, l'equip de govern va decidir doncs cessar-lo de les seves activitats ara fa unes setmanes. Com valoren des de Plataforma Clara aquesta informació feta pública en el sumari? Informació que, en algun dels casos, quan se parla, per exemple, de les factures telefòniques, és informació que ja havia aparegut en la primera reunió informativa feta pel govern municipal.
I també doncs, l'empresa que assessora d'assessorament d'imatge, no? De 3.500 euros. No? Bé, aviam, tot és presumpte, no? Però pel que es veu, doncs, els 4 anys que va tindre un contracte, aunque l'empresa filial va començar a treballar a l'agost, bueno, l'empresa, el funcionament pràctic va ser a partir del 2009, aunque va entrar a la gestió a formar-se a l'agost del 2008, va facturar quasi 3,3 milions d'euros. I sempre la mateixa empresa. Nosaltres ja el 2011, el nostre programa electoral, ja vam posar tota una pàgina d'un contracte de l'octubre de 2010 de 464.000 euros per un any, renovable. Això sortia, doncs, una barbaritat, sortia quasi a 500 euros l'hora. Vull dir, vam ser l'únic grup de les eleccions del 2011 que vam posar-ho. Si no, perquè es pensin que els programes electorals estan per posar. No, estan allí com a denúncia. Nosaltres vam considerar això excessiu, no? Una barbaritat. Pues bé, segons el sumari que s'ha fet públic, pues ell tenia un tant per cent, un 2,5% de comissió per donar-li la concessió del servei a filial, no? Després el que has dit tu, no? L'empresa Un pròler del que va fer a Pont Repòs i també dels accessos a la caserna, també hi havia, inclús estava implicat aquí, el que també era l'enginyer que tampoc hi és, que també va estar imputat en aquest sentit, no? L'enginyer que hi havia en aquell moment. I després el que ens van enterar, no? Vull dir, aviam, nosaltres, com vam entrar, ja vam dir, el nostre programa electoral també, vam ser els únics dels quatre grups que vam posar que faríem una auditoria a la cala de gestió. Només a la cala de gestió, no a l'Ajuntament, a la cala de gestió. Som els únics que ens vam retratar i també vull que l'agència encara guarda i hi ha gent curosa que guarda els programes electorals perquè estan per a complir-se, doncs nosaltres vam dir que l'equip de govern que governa ara, com van entrar, que havia que fer-ho a la cala de gestió, que la gent estava, diguéssim, les coses que nosaltres no veiem clar, no? I el que es va fer, doncs, va ser una auditoria no comptable, que també es va fer, sinó de gestió, és a dir, de desadjudicacions, contratacions, etcètera, etcètera, que s'han fet públic ja el passat mes d'enguany, no? Llavors, evidentment, el gerent, que se li va donar confiança, quan se va traure a Toni Martos, se va quedar Joan Carles Roe, com a gerent. Home, si a tu et truca una persona que en aquell moment va ser alcalde i et pressiona, entre cometes, per a que tu pogués apanyar, entre cometes, certs contractes o certes adjudicacions o certes coses, home, el primer que tens que fer és comunicar-ho a l'equip de govern i dir, escolta, l'exalcalde m'està pressionant, m'està fent trucades per a que això... Tu, si això ho fas, jo estic segur que Joan Carles Roca continuaria estant de gerent fins que en un dia o altre la calificació desapareixerà, això és evident. L'objectiu dels tres grups que ens entenem és que la cala de gestió, quan sigui el moment, s'hagi d'eliminar. Jo inclús diria que inclús la cala de gestió, el nom, hauria de canviar-lo, perquè és mala imatge. Ja donen una mala imatge. Però, bueno, l'important és que es vagi eliminant a poc a poc. Home, aquest gerent el que hauria d'haver fet és dir, escolta, mira, alcalde, rebo trucades, el que passa que no es pensava que estava punxat el telèfon de l'alcalde, no? De l'exalcalde. Dir-ho, home, què t'hi ha de fer? Si tu no ho dius, t'estàs sentenciant de que te vagis al carrer en seguida. Perquè la confiança que se li va donar en un moment la perdes en seguida. I és el que va passar, que lo van acomiadar i ell ho va entendre, que jo vaig parlar amb ell, va trucar ell a mi, va dir-me que pues, m'han fot fora i entenc, i em va dir personalment, entenia que va ser un error no comunicar-ho al seu moment. Clar, si està tot punxat, ell no es va pensar que estava punxat, però és que aunque no sigués punxat, tu, si ets honest, en la teva feina que l'equip de govern t'hagués pogut canviar, actual, i et va seguir confiant en tu, tu hauries pogut comunicar-ho, això. Total, no va fer-ho, doncs bueno, doncs ara doncs va haver l'acomiadament oportú i ell ho va acceptar-ho i fora. Vull dir que, i ara esperem doncs, bueno, que tot això, que va estar publicat pel diari El País, vull dir, no estem parlant ara de com si vol diari, el diari El País és el que va fer públic tot el secret de sumari. Bueno, esperem doncs, que aquest procés de la tèrmica doncs, tingui un final.
Evidentment, això només és la publicació del secret de sumari, que estava, doncs, va allargar-se el període que inicialment el jutge havia fixat, tot i això ja és públic. Evidentment, aquí hi ha molta més informació, molta més documentació, que entenem que es coneixerà un cop ja, passi de ser un procés d'investigació, ja comenci ja el procés judicial pròpiament, sabent també, coneixent de què s'imputa, per començar, amb l'exalcalde, però també amb totes les persones vinculades en aquest cas, perquè hi ha un entramat força, força ampli.
Perdona, Dani, som molts de folis que l'alcalde em va dir, i la Gemma i jo estem d'acord, que home, els regidors, algú experimentat, ens pugui fer 5 cèntims, experimentat vol dir en el sentit de preparada, sigui un abogat, sigui el que sigui, que ens expliqui més o menys els entrellats que han hagut dintre de secret sumari, no? Una cosa, una interpretació que tu i jo podem fer o ella ja podem
fer. De la lectura del document.
De la lectura del document, però hi ha una part jurídica, hi ha una part, diguéssim, administrativa, hi ha una part, diguéssim, tècnica i professional que ens ho pugui explicar i fer 5 cèntims, a menys als 13 regidors que estem al ple, no?, de l'Ajuntament.
Ens queden pocs minuts, ens queden 10 minutets i tenim diversos temes. Si els sembla, passem per les nuclears. La passada setmana, doncs, es donava a conèixer aquest nou impost d'àrees nuclears ja d'alguna manera més definitiva al territori, que es crea aquesta comissió entre diversos consells comarcals, entre diversos alcaldes i els departaments de la Generalitat, per poder, a principis ja de 2018, rebre ja aquests primers 12 milions d'euros anuals a les àrees d'Ascó i Vandellòs. És un 20% de la recaptació que farà el govern, que sempre veu 60 anuals en els dos complexos atòmics. El fet és que, bé, la majoria d'aquests diners aniran destinats als municipis de més importància de l'àrea nuclear, per exemple, Ametlla de Mar. I aquí és on entrem, a preguntar-los com opinen, què opinen d'aquest impost nuclear, primer, des de Plataforma Calera, i segon, en què creuen que s'haurien d'invertir aquests diners? Perquè, evidentment, no són 12 milions a l'Ametlla, són 12 milions al territori, i en seran progressivament durant una sèrie d'anys, però, evidentment, són projectes que s'han de fer de planificació més territorial i de posar en valor estratègicament aquest punt del territori.
Valoració que personal no han fet encara com a grup, però sí personalment, de tindre èquits d'aquests 12, èquits, el que ens correspongui, que és un 20% del total, considero que és insuficient. El que no pot ser és que la Generalitat se quedi en 40 milions. Escolta, jo no dic que sigui el 100%, però almenys el 50%. El 20% és molt poc. Tota la població que estem aquí ho hem viscut durant molts anys i celebrem que aquest impost sigui efectiu. Però creiem que el 20% és insuficient, com a mínim el 50%. Llavors, en què se gestionaran? En projectes de planificació, en projectes de tindre una economia competitiva, de diversificar el que és el turisme i la pesca amb un polígon industrial que pugui reactivar-se aquí, a nivell de poble, i després l'òrgan de decisió que serà el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i del Baix Camp, perquè la Ametlla de Mar pertany al Baix Ebre, i l'únic municipi del Baix Ebre que està afectat directament de la nuclear és l'Ametlla de Mar. No pertanyem a més dels dos consells comarcals. Hi haurà una comissió mixta de tots els municipis afectats, això no ho sabem, encara estic a decidir, i per tant hi ha d'estar molt atents en que el poder de decisió que pugui tindre l'Ametlla d'estos 12 milions d'euros invertits tingui veu i sigui escoltada, perquè formalment no formen part d'aquests dos consells comarcals quan un principi gestionaran a través de la conselleria pertinent de la Generalitat.
Sí, no? Que per això els departaments o serveis territorials, podríem dir, les delegacions del govern del de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona, per tant, d'alguna manera ben representat per aquí, però sí que és cert que falta la figura potser del Consell Comarcal del Baix Ebre o
la figura que nosaltres, evidentment, mira, de l'Hospitalet Vandellòs i l'Ametlla de Mar estem més a prop nosaltres. Calafat està a 3 quilòmetres de radi. Si em vago, l'Hospitalet està... I Vandellòs encara està més lluny, no? I pertanyem al Baix Ebre, no?
I com sempre es diu, la nuclear es veu des de la cala i no des de l'hospital.
Clar, és evident que és així. Per tant, hem d'estar molt atents, ens alegrem, considerem, primera conclusió, que el 20% no tindria que ser, com a mínim el 50%, estem parlant de 30 milions, és a dir, 18 milions més. La Generalitat, que es quedi l'altre 30% per gestionar i donar assessorament jurídic o assessorament industrial, ho trobo bé, però 12 milions és molt poc, molt poc.
Ens deixarem temes damunt la taula, però hem d'anar acabant dos temes. Primer, residència d'avis de Generalitat. Confirmava el mes passat la seva voluntat per obrir la residència de l'Ametlla de Mar i la situava dins de la seva llista de prioritats. A banda de que compleix els requisits marcats per la pròpia Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, el cert és que bé, és un equipament que porta molt temps tancat, que la Generalitat aposta aquesta pròxima legislatura i amb els pressupostos del 2017 ja aprovats per obrir residències, crear noves places per a residències públiques i tot i que, evidentment, no es podran concertar les 120 places que disposa la residència, sí que hi ha un compromís per concertar les que facin falta per posar en marxa aquest equipament. Com ho valoren?
Home,
ojalà sigui una realitat.
Sí, és veritat, però tenim en compte una cosa. De les 120 places de residència, perquè hi ha 28 que són de residència de dia, hi ha un acord entre l'empresa que gestionarà la residència, que és Onada, i és que perquè ella la pugui gestionar té que haver com a mínim el 47% de les places, o sigui, el 40% de les places concentrades. El 47% de 120 places, són 55, 56. Onada Estic a partir de... Estem parlant de que com a mínim 55 o 56 perquè ara pugui tirar endavant el contracte que té en l'Ajuntament, no? Mm-hmm. Per tant, si hi ha aquest esforç i està contemplat amb aquest pressupost, donem la benvinguda i si podem destapar una eina, un instrument, un equipament de primera necessitat i que està ara està tancat i ens ha costat ja 2,5 milions d'euros de pagament de quotes, de sentit. I parlant de la residència, al fi i al cap, ens costarà el doble que tenia que costar. És a dir, ens costarà 11 milions, perquè el conveni que va fer a Naxa, que és l'empresa que va fer l'obra, va passar de 10 anys a 20 anys. I, per tant, els interessos s'han disparat. De 8 milions que estava en l'anterior equip de govern, passarà a 11, perquè poguéssim respirar una mica. Cada any, penseu, que paguem a l'empresa AXA 454.000 euros anuals, amb els interessos inclosos. Uh-huh. Això és un cost difícil de suportar. Però, més a part d'això, és que tingui una funció social important que el poble ho està desitjant.
En parlarem al pròxim Parlem-ne i agafem la paraula per parlar de la residència bastament, perquè ens hem quedat sense temps, però evidentment aquesta setmana acaben les jornades de la Tonyina Roja. Un primer pols, podríem dir, juntament amb la Setmana Santa a la temporada turística, i de moment sembla que molt bona participació. Èxit de la Diada al Parc del Bon Repòs, el temps acompanyar finalment, i a més moltes degustacions servides de tonyina, però quina visió en tenen de com estan funcionant aquestes jornades i en general de la previsió turística de cara a aquest 2017?
Bueno, aquest any hem tingut un temps magnífic, això també, doncs, l'any passat vam tindre un temps que no acompanyava tant, aquest any el temps ha sigut magnífic, i això també fa que tant a Setmana Santa com a les jornades de la Tapa Roja hem estat amb molta gent. Jo he parlat personalment amb molts restauradors, amb molta gent que té bars, i m'han dit que ha sigut més que un 15 d'agost i crec que els reflexos són ells, no? Si la gent del poble treballa i té feina, i la Setmana Santa també ha estat magnífica, en una ocupació crec que de més d'un 90%, hotelers, pues, això a la millor pot ser un bon indicador per cara a l'estiu, perquè a l'hivern, la veritat, el que és el sector de comerç, pues, està una mica tocat. Esperem el bon temps i que la cosa s'animi.
I després, com que és la segona vegada que organitza l'Ajuntament, ja no el grup Alfegó, el primer any, que va ser l'any passat, va tindre uns gastos aportadors de l'Ajuntament de 20.000 euros. I enguany me sembla que s'ha quedat reduït a la meitat.
Encara no ho saben, perquè jo he parlat directament amb el regidor i m'ha dit que em passarien ja totes les despeses una vegada comptabilitzat tot. Sí que van haver uns petits fallos que ja els van fer arribar des de plataforma, que procuraran pues, l'any que ve solventar-ho. Són petits fallos que tampoc no és res, però sí que tinc que dir que a molta gent li va agradar molt el lloc. Quan pensàvem des del primer moment que fer-ho allí no seria potser apropiat, perquè la gent, pues, la mar, i en canvi molta gent me va dir, ostres, pues, l'any que ve no podria tornar a fer el Bon Repòs,
perquè també una mica és un espai més familiar, podríem dir, i dona aquest espai de que la gent es pot separar una mica, no cal estar a l'epicentre on estan
també,
les
també.
Cartes.
No, però s'ha de fer per raons del temps.
Sí, sí, vull dir que...
Les previsions avui en dia van donar...
Eren les que eren.
A mi em va comunicar l'alcalde, i així li vaig comunicar a la Gemma, de que la ubicació seria diferent, perquè el pronòstic era que feia llevant i feia...
Sí, però van haver, perquè molta gent va fer ocupació dels
pàrquings
que teníem.
Però l'any que ve dona mestral i el mestral
hi ha que canviar, no? Mestral per avall.
Però el mestral allí se nota, bastant. Però, per tant, sí, hauria que buscar un refugi cap a la costa.
Sí que els pàrquings que han dalt de baix de sota la via i lo de dalt dels camions estava, que jo no l'havia vist mai ni en 15 d'agost.
Sigui pel que sigui, va ser encertat i per tant, donem la benvinguda, que sigui un èxit.
Mm-hmm. Regidors, ho hem de deixar aquí. Joan Font, Gemma Margalef, del grup municipal de Plataforma Clera, gràcies. Ens han quedat temes damunt la taula. Prenem nota pel pròxim edició del Parlem-ne per analitzar-los i per acabar la temporada, podríem dir, ja fent un repàs exhaustiu també de tot el que ha anat passant al llarg d'aquest curs escolar a nivell polític al nostre Ajuntament. Regidors, gràcies i fins a propera.
Gràcies a tu.
A tu.
Nosaltres ens acomiadem, tornarem la pròxima setmana, serà amb els regidors d'Esquerra Republicana. Fins al pròxim dimecres, gràcies per la seva confiança.